Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la El primer emperador i la reina lluna, de l'escriptor català Jordi Cussà Balaguer.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la El drac blanc i altres personatges oblidats, d'Adolfo Córdoba.
En l'apartat de no ficció, l'assaig Dante, del medievalista italià Alessandro Barbero.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de l'àlbum il·lustrat Serafina, l'aniversari, d'Albertín.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar l'obra mestra de terror, Psicosis, del director Alfred Hitchcock.
En l'apartat de música, avui parlarem de Rosa Permanent, el nou treball discogràfic del grup Roba Estesa.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'escriptor balagrí sobre el seu darrer llibre, L'ocult rostre de la felicitat, Toni Rodés.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la El primer emperador i la reina lluna, de l'escriptor català nascut a Berga l'any 1961 i mort el passat mes de juliol, Jordi Cussà Balaguer. Amb aquesta novel·la, Jordi Cussà arriba més enllà que mai, a un vesper xinès de fa més de 2.200 anys. Una trepidant novel·la d'aventures sobre una figura magnètica i gairebé mítica de la cultura xinesa, l'emperador Qin Shi Huangdi, el responsable de la unificació dels 7 grans reialmes i de l'alfabet, i impulsador de la muralla i de l'exèrcit de Xi'an, de la fi del feudalisme i d'una rastellera d'atrocitats pròpies d'un megalòman literalment omnipotent. Un retrat memorable de la codícia com a gran metzina de la humanitat, una descripció suggeridora de les relacions culturals d'aquell imperi llunyà, amb les seves cultures veïnes, i la construcció d'un ambient i d'uns personatges que deixen regust de clàssic. Jordi Cussà allibera tot el seu torrent narratiu en una aventura que l'acaba de situar en una posició de referència entre els millors novel·listes de casa nostra. El primer emperador i la reina lluna de Jordi Cussà és una novel·la editada per Coma Negra i la podeu comprar per 22,90 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de llibres i aquest mes us presentem la novel·la El drac blanc i altres personatges oblidats, d'Adolfo Córdoba, de la qual ens parla la booktuber Misha al seu blog Paraula de Misha. El drac blanc i altres personatges oblidats recull 6 contes escrits per Adolfo Córdoba on els protagonistes són els personatges secundaris d'alguns llibres i contes del cànon de clàssics de la literatura infantil i juvenil: Peter Pan, Alicia al País de les Meravelles, El Màgic d'Oz, Pinocho, Els Signes Salvatges, La Història Interminable... El resultat són 6 històries breus però intenses, de vegades dolces i emotives i d'altres fosques, agredolces i enigmàtiques. Si voleu saber en quina obra es basa cada relat, tan sols heu d'anar al final de cada escrit i trobareu un fragment de la història original en la que Córdoba s'ha inspirat. Sovint, els seus relats funcionen com a prequeles, és a dir, acaben just quan l'escena del fragment comença, o converteixen un paràgraf original en una desena de pàgines noves. Córdoba se centra sobretot en l'origen dels personatges i busca les seves veritables motivacions. Si no els coneixeu gaire, de vegades pot resultar una mica confús, doncs l'autor inclou moltes referències i picades d'ullet. Però la majoria es poden llegir de forma independent i poden ser l'excusa perfecta per animar-vos a descobrir les obres originals. El drac blanc i altres personatges oblidats és el primer títol de la col·lecció de narrativa de Meraki, un llibre que enalteix el llegat i la riquesa de la literatura infantil i juvenil. El drac blanc i altres personatges oblidats està editat per Meraki i el podeu comprar per 17,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre Dante, de l'escriptor i medievalista italià nascut a Torí l'any 1959, Alessandro Barbero. Aquest vibrant assaig del prestigiós medievalista italià Alessandro Barbero ens submergeix en la vida de Dante, a la llum de la societat i la cultura del seu temps. Gràcies a una ingent documentació i analitzant les intervencions del poeta en el govern de Florència, Barbero aconsegueix reconstruir circumstàncies com l'estatus social i econòmic dels Alighieri, la importància del matrimoni del poeta i la naturalesa del seu compromís polític. Així doncs, aquesta extraordinària biografia descobreix, més que l'escriptor tancat en el seu estudi, l'home ambiciós decidit a viure intensament la tumultuosa i accidentada vida de les ciutats-estat de l'època medieval i que el temps consagrarà com un dels millors genis de la literatura universal. Alessandro Barbero s'endinsa en la vida de Dante, per mitjà de la seva erudició i pols narratiu, per firmar una biografia que desmunta malentesos i llegendes. Aquesta biografia ha estat editada per Acantilado i la podeu comprar per 24 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és l'àlbum Serafina, l'aniversari, d'Albertine, adreçat a la primera infància. Per fi ha arribat el dia preferit de la Serafina, el seu aniversari. Desperta la seva habitació envoltada dels seus entranyables amics i tots junts fan mans i mànigues per organitzar una festa inoblidable. En aquest dia tan especial, res pot faltar. Joc, regals, menjar deliciós, decoració per cada racó de la casa i, per descomptat, un suculent pastís. En aquest àlbum de cartró de gran format, el lector tindrà el plaer de buscar i redescobrir milers de detalls, personatges encantadors i situacions sorprenents. També podrà seguir els diferents moments de la jornada de la Serafina i la seva colla, des que es lleven, esmorzen i gaudeixen de la vetllada fins que s'acomiaden dels convidats al vespre. Serafina, l'aniversari, està editat per Libros del Cerro Rojo i el podeu comprar per 16,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar un clàssic, la pel·lícula Psicosis, del director Alfred Hitchcock, estrenada el 16 de juny de 1960 als Estats Units. Psicosis és probablement la pel·lícula de terror i suspens més icònica de la història del cinema i la més popular d'Alfred Hitchcock. Basada en la novel·la homònima de Robert Bloch, tothom en coneix la història, té en ment la cèlebre escena de la dutxa i ha escoltat la partitura que Bernard Herrmann va crear per a l'ocasió. Nominada a 4 Òscar, no en rebé cap, però el temps ha col·locat aquesta pel·lícula a l'Olimp del setè art. L'argument gira al voltant de la Marion Crane, una jove secretària que després d'haver robat diners de l'empresa on treballa, fuig de la ciutat. Condueix durant hores i decideix parar a descansar en un petit i apartat motel de carretera, regentat per un tímid jove anomenat Norman Bates, que viu a la casa del costat amb la seva mare.
Està Marion aquí.
¿Ocurre algo? ¿Marion está en algún apuro?
Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella.
Me llamo Arbogast y soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiera esconderse del mundo.
No ha venido nadie desde hace 2 semanas.
Psicosis explora el terror psicològic dels seus protagonistes i va ser una pel·lícula trencadora per a la indústria carrinclona de l'època. Una de les obsessions de Hitchcock era transmetre angoixa a l'audiència i sembla ser que va aconseguir-ho, atès que després de veure la pel·lícula, prendre una dutxa no ha tornat a ser mai més el mateix. Podeu trobar Psicosis a la Biblioteca Municipal i a la plataforma gratuïta eBiblio.cat, els serveis digitals de les biblioteques públiques de Catalunya.
Va de llibres.
Denudemos los sentidos para liberar el alma. Juntemos las nuestras fuerzas.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar de Rosa Permanent, el nou treball discogràfic del grup Roba Estesa. El grup Roba Estesa treu a la llum el seu disc més emocional, Rosa Permanent, un ball entre l'electrònica, instruments acústics i sonoritats urbanes, pop i folk. L'àlbum, el tercer de la formació tarragonina després de Descalces i Desglàs, segueix les petjades de l'EP Dolors, que va marcar un abans i un després en la personalitat musical i estètica del grup. En una entrevista a l'ACN, les integrants del grup Gemma Polo i Anna Sardà expliquen que el disc, tan eclèctic com els treballs anteriors, neix d'una reflexió col·lectiva sobre les reivindicacions i les lluites que les travessen. Rosa Permanent flirteja amb l'electrònica i el pop, sense deixar anar el característic folk calentó de la banda, etiqueta que va trobar la formació per definir el seu distintiu estil quan va començar a gravar maquetes l'any 2014. La crisi del coronavirus va fer estralls en el procés creatiu de la formació i el nou disc ha estat el més difícil perquè s'ha allargat molt en el temps. Amb tot, les integrants del grup van decidir descartar la idea inicial de batejar l'àlbum Quan tot va fatal, malgrat la crisi forta de la pandèmia, per apostar per Rosa Permanent. Roba Estesa farà una gira de presentació que començarà el 3 de desembre a la Sala Polo de Barcelona i que després de passar per Granollers uns dies més tard, farà parades durant el primer trimestre del 2022 a Bilbao, Vitòria, Hendaia, Pamplona i Madrid com a primeres ciutats confirmades.
De llibres.
Don't get me down.
Doncs en el programa d'avui a la secció de l'entrevista ens acompanya l'escriptor balagrí Toni Rodés, a qui hem volgut convidar doncs, per parlar sobre el seu tercer llibre, L'ocult rostre de la felicitat. Hola, Toni, i benvingut al nostre programa i gràcies doncs, per acceptar aquesta invitació.
A vosaltres per convidar-me.
Doncs bé, acabes de publicar fa tot just 3 mesos el teu tercer llibre, que com dèiem es titula L'ocult rostre de la felicitat, i és un recull de 15 relats on descrius, a la contraportada del llibre, no hi posa, on descrius una societat en plena caiguda lliure. Explica'ns-ho una mica millor, en què és el que vols plasmar o què hi trobarà el lector en aquests relats, que per altra banda també dius que tenen una dosi hilarant d'ironia. Com ho lligues tot plegat?
Sí, correcte. Doncs mira, ho lligo de la següent manera. Mira, un dels meus, diguem, filòsofs o pensadors de capçalera és l'Eudald Carbonell. I una vegada va dir una frase que em va fer pensar molt, que va ser la següent, que l'ésser viu, en aquest cas doncs, l'home, feia la referència a l'espècie humana, doncs per naturalesa és imbècil. Llavors em va quedar així una mica parat, no? Vaig començar a investigar. I ell diu que era imbècil perquè malgrat que sapiguéssim o que l'ésser humà fes les coses malament, tardava molt, si és que ho feia de vegades, que de vegades no ho feia, en rectificar. Llavors deia, ostres, hem de procurar doncs, que les coses donen les fentes mal fetes i que cada vegada siguem més capaços de rectificar. I ell amb un to així pessimista deia, home, el màxim que podem aspirar és que siguem imbècils però que cada vegada siguem menys ignorants. Llavors això em va agradar, no? Dic, escolta, doncs mira, doncs, la meva obra s'inspira una mica doncs, amb aquesta filosofia i aleshores també vaig agafar un altre doncs, que també és de la meva capçalera que m'agrada molt, que és el director Wim Wenders, que és el conegut per la pel·lícula doncs, L'apartament o Con faldas a lo loco, que deia, dic, si algun dia vols explicar la veritat a la gent, dius, fes-ho de forma graciosa o et mataran. Llavors, doncs, en aquest sentit, dic, ostres, doncs mira, ja que intento explicar doncs, la veritat o comunicar com a mínim doncs, la meva veritat, doncs ho faré de forma graciosa, utilitzant doncs, la ironia, i aquí els personatges doncs, sempre doncs, volten doncs, pel món, doncs, que no ens sembla estrany, perquè és la qüestió quotidiana que vivim cada dia, però a més doncs, els hi dono aquest to d'ironia que vull que el lector, doncs, a la vegada que rigui, doncs, faci l'aturada i reflexioni sobre les temàtiques doncs, que vaig plantejar en el llibre.
Quines són concretament aquestes temàtiques? Els relats tenen algun fil conductor?
Sí, el fil conductor és molt variat més que un fil conductor. Jo diguem que és la recerca doncs, de la felicitat, i evidentment és un dels fils conductors, doncs aquí doncs, hi ha llibre, però parlo de tot. Parlo doncs, del consumisme, parlo doncs, del tema lingüístic, parlo de la situació doncs, del país, parlo del món doncs, del funcionariat, parlo una miqueta doncs, de tot el que ens pugui bastir, no? Sobretot més que aquesta qüestió és fer un anàlisi doncs, de la realitat, de la societat actual que vivim doncs, al segle XXI, amb el canvi climàtic, doncs, amb el tema doncs, del menjar, que som el que mengem, etc.
Però des del punt de vista de la ficció, no? Entenc? Són relats de ficció.
Són relats de ficció, exacte, utilitzo la ficció, utilitzo la ironia, però és una ficció doncs, que va molt a fregar, que és amb línies paral·leles de la realitat que ens toqui viure. És de la realitat doncs, exagerar-la, en aquest sentit, i doncs, que vagi doncs, amb línies paral·leles.
Aquest ocult rostre de la felicitat no augure una cosa massa bona? L'has retrobat, la felicitat, en aquests relats? O la podrà palpar el lector?
Sí, sí, sí. Una de les coses doncs, que m'agrada més, i això es veu amb el llibre doncs, i contrasto doncs, amb els lectors, i és una de les coses que a mi particularment em frapa més, és que la realitat és com si fos un poliedre o un cub doncs, amb cares infinites. Cada un té una opinió diferent de qualsevol tema. Per exemple, si miréssim un color, doncs cada un diria, no, és que aquí això és un verd botella, això és un verd clar, això és un verd pàl·lid, això és un verd maragda. Vull dir, això m'encanta, no? Llavors, la idea una mica és fer veure al lector que, escolta, hi ha multitud d'idees, hi ha multitud de pensaments, i doncs fugim de la idea del remat i del pensament únic que moltes vegades doncs, els polítics ens volen fer creure o veure, i entre tots que cada un posi el seu posicionament, i amb això segur que farem un món, doncs jo crec que diferent segur, i amb moltes possibilitats de que sigui millor i més fàcil i més portador.
Entenc que ja fa 3 mesos que està circulant L'ocult rostre de la felicitat, i és probable doncs, que ja haguis tingut opinions dels lectors, o aquests inputs, aquest feedback. Què és el que t'estan transmetent els lectors?
Sí, portem ja 3 presentacions del llibre, doncs 2 les he fet a Lleida i una doncs, l'he fet a Balaguer, i justament doncs, sí, hi ha gent doncs, que ja l'ha acabat de llegir i em cometen que justament és això, no? El que volia sembla que ho he pogut més o menys aconseguir, doncs, que han passat una bona estona fent aquesta lectura i que a més doncs, han reflexionat i els han fet veure doncs, coses doncs, que sí que segurament se poden fer de forma diferent o que no els hi trau de l'estereotip que teníem fins aleshores fixat.
Molt bé. Toni, com t'ha afectat aquesta situació de pandèmia, si és que t'ha afectat d'alguna manera, és clar, en el teu procés creatiu?
Ui, fatal, fatal. Perquè la gent doncs, que més o menys em coneix i té relació i sap que m'agrada, i que tinc relació, que sap que m'agrada escriure, diu, ostres, quina sort, no? Doncs ara tancat a casa segur que has pogut escriure i que has pogut fer multitud de coses. No, des de la pandèmia no he escrit ni una sola línia. Perquè què vol dir això? Que necessito el contacte amb la gent, que necessito sortir, que necessito veure coses, que necessito tindre inputs. I aleshores, doncs no, això ha sigut complicat. I a més, doncs, amb la figura doncs, de pare, doncs, amb 2 nens petits doncs, a casa i amb el tema de videoconferència i tot això, m'ha estat totalment impossible.
Sí,
si puc tornar-ho a recuperar...
Sí, sí. Sí, aquest llibre no ha sorgit de la pandèmia, no? Ha estat posterior.
No, Sí, és de molt abans, doncs, amb el tema de pandèmia, ja dic que he estat incapaç d'articular, doncs, un sol paràgraf.
He fet aquesta pregunta a diversos escriptors que ens han passat per aquí pel programa i la veritat és que tots coincidiu una mica en aquesta idea de que no ha ajudat massa a la concentració i a la creativitat. Però, de totes maneres, escriure un llibre doncs, és una tasca que requereix temps i esforç, no? Com et planteges l'escriptura d'un llibre o quines tècniques, quines estratègies utilitzes a l'hora d'enfrontar-te a aquest temible full en blanc?
Sí, correcte. Primer que tot és el tema de la disciplina, és marcar-te doncs, un horari, és a dir, escolta, doncs, cada dia intentar escriure. Això de que la búsqueda de la inspiració t'arriba en qualsevol lloc, és cert, t'arriba, però t'ha de trobar doncs, amb un paper i amb
has
un
llapis. Has de treballar.
S'ha de treballar. Vull dir que en aquest sentit s'ha de tindre una disciplina. I aleshores a mi que el que sempre em passa fins ara, i amb això doncs, en aquest sentit doncs, és la meva estratègia, doncs, és la meva línia de treball, és que sempre tinc molt clar el final, no? És a dir, veure, el final del personatge, la situació que li passa, no? I aleshores a partir d'aquí doncs, és vestir-ho. Quan he trobat doncs, aquella situació, doncs ja anar lligant elements, però jo sempre doncs, amb el tema aquest doncs, de la disciplina i l'estratègia, i el que realment sí que és veritat és que quan veus que una cosa doncs, te pot semblar molt surrealista i has parlat amb un tema, després veus unes notícies, llegis un diari i veus que realment doncs, allò t'ha quedat com un conte de Disney, perquè la bestiesa doncs, que acabes de veure a la televisió o al diari doncs, quedes parat.
És allò que diuen que la realitat sempre supera la ficció, no? Una mica.
Correcte, això és cert, eh? És veritat.
Fruit d'aquesta línia creativa i d'escriptura que fas, tant, doncs, també impartiràs, crec, els propers dia 19 i 26 de novembre al Casal La Palla Bacara un taller d'iniciació a l'escriptura narrativa. És així, oi?
Sí, sí, correcte.
Explica'ns més detalladament, Toni, què consistirà aquest taller i quins són els seus objectius.
Mira, més que res per això, no? Jo crec que és un encert, no perquè m'hagin cridat a mi a l'Ajuntament, sinó per qualsevol persona doncs, que ho hagués pogut fer, doncs d'ajudar la gent, a tothom que tingui una inquietud, doncs de posar-se doncs, a treballar, no? Perquè una de les frases dites que a mi me fan més gràcia, ui, si t'expliqués la meva vida és una novel·la. Sí. I aleshores dic, home, evidentment que tothom tenim una història i tothom doncs, l'ha d'escriure. L'única diferència entre que publiqui un i que no publiqui un altre és que s'hi posi, no? Llavors, per tant, jo suposo que els inscrits doncs, seran gent predisposada doncs, a posar-s'hi, a escriure. El primer que els diré és que, escolteu, per molt creatius que sigueu, el que escriureu doncs, no serà novedós, sinó que ja estarà inventat. El que sí que passarà és que la vostra forma doncs, de dir-ho o d'escriure o d'expressar-ho sí que serà única i serà diferent la dels altres. No? Començarem per aquí, doncs, motivar la gent. Llavors, explicar doncs, una mica d'estratègies de com s'han de posar el treball, no? Doncs, en funció de què vulguin fer doncs, un micro arreglat, en funció de què vulguin fer una novel·la, en funció de què vulguin fer doncs, un conte, que vulguin fer un assaig, etcètera, etcètera, doncs, explicar una mica de petites tècniques doncs, perquè puguin doncs, fer una obra. No? Sobretot això, el que intentarem és que la gent s'ho passi bé, que se senti satisfet doncs, amb el que fa i donar-los una sèrie d'armes i estratègies doncs, perquè puguin doncs, tirar endavant. Però sobretot, primer és la voluntat de voler-ho fer i a partir d'aquí ja les coses ja surten.
Entenc que encara hi ha temps per a inscriure's i són gratuïts el taller
d'inscripció? Sí, sí, són gratuïts, sí, sí, sí. És gratuït, sí, sí.
Bé, doncs
entenc. La Palla Bacara crec o un correu i a partir d'aquí doncs ja s'inscriuen.
Doncs molt bé, molt interessant, almenys doncs, per incentivar aquestes persones que comencen la seva tasca d'escriptura i que a vegades sempre es necessita una empenteta, no? I una sèrie d'estratègies a seguir. Quins són els teus referents literaris, Toni, si és que tens algú així molt clar a qui t'agradi la seva manera d'escriptura?
Sí, a mi el meu referent per excel·lència és el Pere Calders, eh? Després doncs, ja vindria el Quim Monzó i doncs són, clar, jo la meva idea o el meu estil fins ara doncs, és de relats, és de contes. Llavors, per tant, doncs, aquests doncs, són els meus diguem, escriptors de referència, malgrat doncs, que he llegit moltíssim i m'agrada molt, doncs, després doncs, hi ha novel·listes, etcètera, etcètera, però els meus referents, sens dubte, són aquests dos.
T'has plantejat en algun moment deixar aquesta especialitat dels relats per endinsar-te en una novel·la?
Sí, a veure, jo amb els relats, amb els contes, me sento molt bé i molt tranquil perquè cada relat podria ser una novel·la. És a dir, a veure, les novel·les tenen la seva dificultat amb el sentit que, clar, hi ha més trames, hi ha més subtrames, hi ha més personatges. I a mi m'agrada molt fins ara, el que m'hi trobo còmode amb aquest estil és agafar un personatge, explicar les idees, que visqui, que tingui un ritme, saps? I que vagi fent coses, que li vagin produint coses, i això m'agrada en aquest sentit, no? La novel·la, un conte, tranquil·lament, dels que he escrit podria ser una novel·la, però clar, aleshores faltaria el tema aquest de la descripció. Una novel·la, te pots tirar 20 pàgines, jo què sé, relatant com una ona xoca amb una roca i això provoca que el vaixell vagi pujant i coses d'aquestes, no? Però me sento molt còmode amb el tema del conte. És possible, que salta
És
amb el
possible
tema.
que algun dia tinguem una novel·la del
Sí,
Toni
sí, sí.
Rodés, oi?
Correcte, sí.
Entenc que les persones que us dediqueu a l'escriptura sempre esteu escrivint, per tant, suposo que tens projectes entre mans, tot i que L'ocult rostre de la felicitat fa molt poc que s'ha publicat, però per la meva experiència parlant amb escriptors, doncs sempre teniu projectes entre mans i suposo que estàs en un d'ells, oi?
Sí. La idea que tinc ara, de fet, ja està finalitzat, és un tema d'entrar al món dels contes infantils.
Oh.
És una idea que em feia gràcia també, i aleshores ara també he trobat una dona que m'ajudarà a il·lustrar el llibre, i el conte ja està fet, ja estem en procés d'il·lustració, i segurament serà el proper projecte que sortirà.
Ah, carai, doncs estarem molt atents per aquest conte infantil del Toni Rodés. L'ocult rostre de la felicitat, doncs, és la teva tercera novel·la. També vas publicar per primer cop l'any 2016 amb Globus de Vida i el
Correcte.
2018 amb L'espero mentre la imagino.
Correcte.
Tots tres poden trobar-se, entenc, a les llibreries de Balaguer. L'ocult
Sí.
rostre de la felicitat, doncs, tothom que estigui interessat, doncs pot anar a comprar-lo a les llibreries i també agafar-lo en préstec a la biblioteca, que t'esperem algun dia d'aquests perquè ens en facis una dedicatòria.
Sí, tant i tant. Ja passaré, ja us el signaré molt de gust, i tant que sí.
Doncs, Toni, contents de tenir-te i d'haver pogut conversar una estoneta amb tu. Molt èxit a L'ocult rostre de la felicitat i estarem atents, com sempre, als teus nous projectes. Moltes gràcies
Moltes gràcies.
i molts encerts.
Gràcies a vosaltres.
Va de llibres.
Després d'aquests dies de festa major, a la biblioteca us fem algunes propostes d'activitats per a tots els públics.
Dissabte 27 de novembre a les 11 del matí a la sala d'actes del Casal Cívic tindrà lloc l'hora del conte per a nadons, Les aventures d'en Peixet, a càrrec de la Berta del Poblet. La sessió s'adreça a infants d'1 a 3 anys i les places són limitades prèvia inscripció a la biblioteca.
Dimecres 1 de desembre a les 6 de la tarda, la biblioteca organitza l'hora del conte Neuet i el petit Abet, conte de Nadal, també a càrrec de la Berta del Poblet. En aquesta ocasió, la sessió s'adreça a infants de 2 a 5 anys i les places també són limitades prèvia inscripció.
El mateix dimecres 1 de desembre, abans de l'hora del conte, a les 5 de la tarda, tindrà lloc la xerrada sobre l'òpera de Verdi Rigoletto, a càrrec de Pol Avinyó, musicòleg del Liceu. La biblioteca organitza una sortida al Liceu per veure Rigoletto el diumenge 12 de desembre. Si us hi voleu apuntar, demaneu més informació a la biblioteca.
Dissabte, 11 de desembre, a les 11 del matí, a la sala d'actes del Casal Cívic, tindrà lloc l'espectacle de dansa integrada i música en viu Fantasy Contes per Tigre Telèfon, inspirat en el llibre Contes per Telèfon de l'escriptor Gianni Rodari. Es tracta d'una activitat emmarcada en el projecte Balla amb un llibre. S'adreça a infants de 4 a 11 anys i les places són limitades prèvia inscripció.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Falti Viva, del cantautor indie pop italià Dente.
entità che rideva di me, come sporca la vita. Ho trovato un tuo cappello, se lo rivuoi, fatti viva o dimmi almeno dove sei, com'è lunga la vita degli alberi. Sogno strano che non ti ho mai raccontato, quella fotografia che non ho mai messo più, com'è ricca la vita.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.